moltíssimes definicions, però la majoria semblen extretes d'enciclopèdies i estan escrites amb, uns tecnicismes difícils d'entendre. Nosaltres n'hem trobat una de més entenedora. És del pintor i escultor argentí Joan Carlos Barón Álvarez, que considera que l'art és la matèria de la que emanen sensacions i emocions, perquè algú ho ha volgut així. Potser no és la definició més acadèmica, però és la que més s'ajusta a la realitat. Produir sentiments, en això consisteix l'art, i això és exactament el que porta fent el grup de pintors de Sant Andreu des de fa 10 anys. Enguany ha complert el seu 10è aniversari d'ençà que es va fundar. Els membres que integren aquesta entitat són en la seva majoria veïns del districte de Sant Andreu. N'hi ha alguns que han vist néixer aquesta entitat, d'altres que s'hi han afegit amb el pas del temps, n'hi ha alguns que són professionals, d'altres només són amateurs, però tots comparteixen una única passió, l'art. Organitzen un munt d'exposicions temàtiques, col·lectives i individuals de caire artístic. Cada primer dissabte de mes exposen també els seus quadres a la Rambla de l'11 de setembre per captivar i meravellar els vianants que hi passen, i durant els dies de Festa Major de Sant Andreu els aparadors dels comerços es guarneixen amb les seves obres. A més de les exposicions presentades, també fan excursions, sortides als museus i xerrades per parlar sobre tot allò que tingui a veure amb el món de l'art. Inclús fan homenatges a pintors de gran renom que ja no estan entre nosaltres. Des del 18 de gener fins al 17 de febrer es rendirà homenatge a la figura de Josep Mir Panareda, que sempre va conservar la pintura com el motor per viure. Fins al moment realitzen la seva tasca artística al Centre Cívic de Sant Andreu, a l'espera d'aconseguir unes millors instal·lacions per treballar. La veritat és que no només hem de felicitar el grup de pintors pel seu 10è aniversari, que ja és una fita prou important, sinó que també l'hem de felicitar per la seva voluntat de fomentar l'art amateur a Sant Andreu. Gran part dels membres que hi formen part són només aficionats a la pintura i alguns tot just acaben de començar. Això no suposa un inconvenient per a aquesta entitat, sinó una virtut. Els quadres que pinten aquestes persones potser no tenen una tècnica molt acurada ni tenen una pretensió gaire reflexiva, però desprenen una frescor, una ingenuïtat i una puresa que molts pintors professionals no aconsegueixen. Des de tot un poble desitgem que el grup de pintors continuï deleitant a tots els andreuencs a través de les seves creacions pictòriques i que aquest grup de pintors continuï omplint de vida i colors els carrers de Sant Andreu.
Doncs d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és Tot un poble, que us parla i acompanya Cristina Paniello, Patricia Soler i Jordi García. Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu, a Tot un poble. Doncs com ja sabeu, Tot un poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes, coneguem quins són els titulars a dia d'avui. I obrim parlant de l'Ajuntament, que destinarà més de 4 milions a incentivar l'ocupació en 12 barris.
Fomentar la creació de llocs de treball a l'hora de donar suport a empreses locals perquè mantinguin la competitivitat en un context de crisi ferotge. Aquests són els grans objectius d'un programa de l'Ajuntament de Barcelona que avui serà presentat en el ple i que té com a principal peculiaritat el fet que es durà a terme en 12 barris de la ciutat que tenen una problemàtica social o econòmica latent. A través d'una dotació de 4,1 milions que prové de la Generalitat, el pla subvencionarà aquest any la formació de treballadors de la restauració, la redacció de plans estratègics per donar un cop de mà a les empreses del barri de Bon Pastor i la creació d'un pla d'inserció sociolaboral per a 650 persones que estan en situació de risc social, entre d'altres. En uns moments tan durs es tracta d'acompanyar empreses i treballadors perquè puguin innovar o formar-se, resumeix la tinenta d'alcalde d'Economia, Sònia Requesens.
I avui parlarem de l'AMPA de la Maquinista, que ha organitzat una tancada de 24 hores a l'escola.
L'AMPA de l'Escola de la Maquinista ens ha fet arribar el següent escrit. L'escrit diu, com ja sabeu tots, el nostre centre porta 4 llargs anys de lluita reclamant un terreny i la construcció definitiva de la nostra escola, un espai en definitiva on fer realitat el projecte educatiu que durant tot aquest temps estem tirant endavant les famílies i el professorat de l'Escola de la Maquinista. Després de promeses que mai s'han fet realitat, la situació ha arribat a un punt preocupant. La nostra escola necessita una ampliació de terreny de cara al proper curs. Actualment, amb l'espai que tenim, l'any vinent no pot matricular-se un altre curs al nostre centre. Un cop més, públicament se'ns havia promès que tindríem la confirmació abans de final d'any. I seguim igual per aquest motiu i després de gairebé 4 mesos de concentracions setmanals davant la seu de l'Ajuntament del districte Sant Andreu, hem decidit fer un pas Més, us comuniquem que el proper dia 27 de gener, avui, a partir de les 5 de la tarda, iniciarem a l'escola una tancada de 24 hores, reclamant a l'administració que signi abans de la jornada de portes obertes l'ampliació de la nostra escola.
Doncs a la nit, les famílies de l'escola ens tancarem i durant el dia l'escola estarà oberta a totes aquelles escoles, associacions, particulars i mitjans que ens vulguin acompanyar donant-nos suport. El mateix escrit assenyala que hem preparat activitats, talles infantils, colles de tabals, xerrades, per tal que hi pugui participar tot aquell que ho desitgi. Doncs el que diu el mateix escrit és que us demanem un cop més el vostre suport per tal de fer la màxima difusió de la nostra reivindicació. I acaba amb una dita coneguda de Miquel Martí Pol, que és tot està per fer i tot és possible. I ara parlem de les obres del Pont del Treball Digne, ja que s'ultimen aquestes obres per obrir el trànsit precisament aquest diumenge.
La Sagrera i la Verneda quedaran connectades a partir de diumenge per un pont provisional amb tres carrils de trànsit i un per a bicicletes. El nou pont substituirà provisionalment el Pont del Treball Digne, que s'enderrocarà per poder completar la construcció de la línia ferroviària d'alta velocitat. Aquesta setmana es complementaran els accessos al nou pont, primer des del carrer de Berenguer de Palou a la Sagrera i després des del carrer de Santander a la Verneda. És previst que a partir d'aquest diumenge a la tarda ja es desviï el trànsit al nou pont situat 100 metres al nord del Pont del Treball Digne. Aquest pont vell s'enderrocarà durant els propers mesos per poder completar l'estructura i els accessos a l'estació intermodal de la Sagrera. Un cop construïda, la llosa de la nova estació tornarà a connectar la Sagrera amb en Sant Martí, pràcticament pel mateix punt on ara hi ha el Pont del Treball Digne. El pont provisional situat a 100 metres més al nord té una longitud de 135 metres. Disposarà de tres carrils de circulació de vehicles, dos en sentit Sagrera i un cap a la Verneda, una vorera de 3 metres per al trànsit de vianants i un carril elevat exclusiu per a bicicletes. L'entrada en funcionament del nou pont obliga a traslladar les parades de les línies d'autobús 26, 36 i 40 al carrer del Pont del Treball, al carrer de Berenguer de Palou.
I què vol dir aquesta inauguració del nou Pont del Treball Digne? Doncs precisament que els arqueòlegs que estaven treballant doncs tornaran a excavar un cop enderrocat aquest Pont del Treball Digne.
Juli César diria avui el mateix que va dir l'any 49, abans de Crist, al travessar el riu Rubicó entre la seva província, Gàlia, i la metròpolis Roma, i consumar una rebel·lió contra el Senat Republicà, que portaria a l'època dictatorial i imperial, i també la conspiració que li va costar la vida. Alia i acta est, la sort està tirada, va proclamar el general. L'extensa vila romana, descoberta en les obres de l'avi de la Sagrera, al costat del Pont del Treball Digne i amb un origen que es podria situar algunes dècades després del magnicidi, ja és història. I mai més ben dit, el formigó i l'armadura d'acer que li dona resistència del futur vial segregat al costat mar per a vehicles de la macroestació va sepultar completament les restes històriques. Els arqueòlegs, després de gairebé 4 mesos d'excavació, documentació i trasllat al Museu d'Història de Barcelona, dels elements singulars, havien abandonat uns dies abans els pocs metres quadrats que els quedaven. No obstant, aquest no ha estat un comiat definitiu, ja que ara que es retirarà l'antic Pont del Treball Digne per situar-ne el nou, els tècnics hi tornaran per excavar a la zona contigua.
Molt bé, i acabarem el nostre repàs de notícies parlant doncs, precisament d'un tema que ahir mateix la Cristina Paniello ens feia un avanç, i és que el llibre L'Abans de Sant Andreu de Palomar es presenta avui mateix a Can Fabra.
Avui a les 7 de la tarda, a l'Auditori del Centre Cultural Can Fabra, es presenta el projecte del llibre L'Abans de Sant Andreu de Palomar, a càrrec dels seus autors, els historiadors Jordi Rabassa i Pau Vinyes i Roig. Els historiadors andreuencs estan elaborant un llibre de fotografies de Sant Andreu de Palomar en fascicles. 1.000 imatges il·lustraran les 824 planes del llibre, que formarà part de la col·lecció d'història gràfica dels districtes de la ciutat. El volum, exclusivament d'aquest barri, recopilarà la història del poble des de l'aparició de la fotografia fins al 1976.
Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. Això és Tot un Poble, amb Cristina Paniello, amb Patricia Soler, amb Carles Molinario i amb Jordi García, que us parla ara mateix. Fem una petita pausa, tornem tot seguit. Fins ara!
Crida el cel, bufa el vent. silenci crida, crida sense veu, fes-ho sense por, que ningú no et pugui canviar la direcció. Difícil d'oblidar. El dia plora, passen les hores, corre, surt de la foscor, podràs veure el sol, deixa de plorar, avui pot ser demà, difícil d'oblidar.
Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble.
Doncs com cada divendres ens trobem aquí amb el David Campillo, que ens ha colat aquí al nostre estudi, i avui parlarem exactament d'un tema força interessant i força desconegut, crec. Parlarem de les associacions canàbiques. Hola, bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia. Mira, avui tenim aquí el Xavi Gálvez, vale, que ens ha muntat avui, ens vindrà a presentar el negoci que ha muntat, no? Em sembla fa un mes una coseta així, va venir el Jordi, que va presentar la seva ràdio, i ara tenim aquí el Xavi, que ha muntat una associació canàbica que es diu Déjà Vu Club, d'acord? Llavors encara que penseu que és una associació i que les associacions no són empreses, que sapigueu que les associacions també funcionen com a empreses, d'acord? És una empresa social. La diferència que té amb la resta d'empreses és que l'associació no pot repartir beneficis, però el que sí que pot fer una associació és contractar gent, i com a tal és una empresa, d'acord? Doncs ara us passo el Xavi, que us presenti una miqueta el que estan fent i que ens parlin de les associacions canàbiques, que doncs sé que sí. Hi ha molta gent que no sap el que és, perquè és un tema que és bastant incipient.
Sí, desconegut.
Bueno, primer de tot, bon dia.
Bon dia.
Bueno, a veure, tot això de les associacions canàbiques va sorgir una miqueta al voltant del que són un col·lectiu de consumidors. És a dir, un grup de gent que s'ajunta per defensar els seus drets davant de pues, l'Estat, la policia o qualsevol element que no et permeteixi fer la teva llibertat.
Sí.
És a dir, jo no em fumaré un porro aquí perquè em molestaré a tots, ompliré això de fum, però si me'l fumo a casa meva,
clar,
o me'l fumo en un lloc on no molesti, pues és una miqueta això, és una miqueta... s'ha de pensar que també molta la societat sempre ha avançat, una manera d'avançar és la com diuen, la resistència passiva, no? No fer el que et diuen que has de fer. Has de fer això, pues, resistència passiva també no sortir al carrer a cremar containers, és simplement pues, fer el que tu creus que està bé o que s'ha de fer. Llavors al principi sí que van sortir una miqueta de les associacions canàbiques com a grups de consumidors, fins que el 99-91 ARSEC, Associació Ramon Santos per a l'Estudi del Cannabis, va fer una proposta. Van agafar un camp de cultiu a Tarragona i van posar 100 plantes, cadascuna amb nom i cognoms, penjats de la planta, que eren els 100 socis que tenien la planta. Aquesta plantació la van destruir i se'ls va imputar com a narcotràfic.
Ostres.
Realment el judici va sortir negatiu perquè la quantitat que sortia per cada persona no era suficient com va fer el narcotràfic, però el que estava muntant tot això, una persona ja, ja morta, que era el president de Cáñamo, li van imputar un delicte que ni existia, que era peligrositat abstracta. Bé, tot això va sortir negatiu i va ser absolt. Fins ara, una miqueta basant-se en aquesta idea, van sortir després grups de consumidors i enfocats a fer un cultiu col·lectiu. Som 500 socis, agafem un camp o agafem un interior i fem un cultiu col·lectiu i el que surti ens ho repartim. Després la idea una miqueta va ser bom, qui cuida aquest camp?
Clar.
I ara tindrem que pagar-li a algú. Una miqueta se'n va anar desenvolupant aquesta història fins que van anar sortint pues, associacions que eren més pues, un grup on la gent podia d'alguna manera no es pot fer perquè és il·legal, però dintre un ambient privat i amb un grup privat cultivar per aquest grup privat. És a dir, sense sortir a l'exterior ni sense vendre a tercers.
Clar, és una mica complexa perquè clar, al no introduir aquesta venda no es converteix en narcotràfic de ningú tipus, clar.
Perquè què és el que us empara realment aquí? O sigui, el fet de que el consum propi és el que us empara?
El que ens empara realment és que el dret a la intimitat està per sobre del dret a de la pena per cultivar, es pot dir. Però el cultiu en si no és delicte. El que és delicte és cultivar amb fins
de venda.
De venda. Llavors, si jo cultivo una planta que se me ve per mi, això no és delicte. Pot venir la policia, me la pot tallar, poden fer un judici, però em declararan innocent, perquè no estic mirant res. Llavors, la idea és una miqueta la mateixa, però sent en lloc d'una persona física, una persona jurídica.
Clar.
Una persona jurídica cultiva per si mateixa. Ja està.
Una empresa.
Aquesta és la idea. També una miqueta... van anar sortint associacions i com David sap, la idea que vam tenir jo i un amic era bueno, és una gent a la que no s'ha enfocat cap negoci i vam intentar fer un negoci de vendre terra. Vam adonar que tota la terra venia d'Holanda, d'Alemanya, de molt lluny, una tonteria perquè és algú molt voluminós, molt passat i volíem desenvolupar-la aquí. Però tot això, bueno, et xoques amb grans empreses que tenen molt diners i que si calen rebaixar preus, rebaixen preus, però tu no, et costa molt anar cap endavant.
Tu t'enfonses.
Tampoc no som especialistes en desenvolupar terra, la primera que vam fer no va sortir gaire bé, però vam anar coneixent una miqueta com funcionava en 3-4 mesos tots aquests negocis, perquè vam visitar forces, i la veritat és que a partir d'això també es va començar a desenvolupar com un rotllo cultural, o sigui, no només estem aquí a un lloc i fumem, sinó, hòstia, anem a fer una exposició, anem a fer un concert, anem a fer... s'ha anat pues, una miqueta anant convertint aquests espais en llocs culturals. I sobretot al barri, ara que ens han tancat a Prosperitat, ens han tancat el Casal de Joves de Prosperitat, van tancar l'Associació d'Amics de l'Artesania i la Cultura, hi ha una falta, de veritat, d'espais per a la gent jove on anar i fumar-se un porro, veure's una birra, o llegir un llibre,
o una
bona partida de partits, és igual. Un puesto, no té impuesto. I gairebé totes les associacions que queden estan gestionades, o sigui, el Casal de Joves que quedava, per exemple, el gestionen nosaltres mateixos. Va ser el que van tancar. És com una miqueta la idea d'autogestionar els espais.
Sí, sí.
I bueno, tot això va sortir la idea, ens vam trobar molts problemes, però al final vam tirar cap endavant i aquest dissabte inaugurem.
I jo una coseta que em preguntava és, ara ja ens ha quedat clar, no?, que el que és una forma d'autoconsum, el que passa és que en grup. No? No és que tu t'ho facis, cadascú s'ho faci a casa seva, sinó que s'organitzen uns quants i es produeix per poder consumir. No? Però, i el tema de la llei antitabaco? En principi no es pot fumar, no? No es pot fumar absolutament enlloc, no?
N'hi ha una llicència d'activitat que és club de fumadors. O sigui, no es pot fumar un bar, però pots demanar una llicència a l'Ajuntament, que és un club de fumadors. Mm-hmm. Pots fer una associació, la gent vagi i fumi els seus cigarrets. Bueno, fumi. Llavors ens hem constituït, o la llicència que hem demanat està en forma de club de fumadors per no molestar els veïns amb els fums. Ens obliguen a posar una màquina per netejar l'aire brutal, que pesava 150 quilos i era enorme. Però bueno, tot això es fa per no molestar, per no crear inconvenients. Uh-huh. O sigui, fum per mi. No...
I jo també volia saber, bueno, és un club privat, no? Ara ja és el Déjà Vu Club, no? Uh-huh. Llavors, quins són els criteris per poder ser soci o estar... M'estàs dient que és un club, no? Que ho esteu fent reduint. Això pot créixer? Com va exactament?
Criteris per ser soci són major de 21 anys, fins a tot, i després necessites l'aval d'un soci pertanyent al club, que avali en forma de que tu ets una persona de fiar, que no li haràs cap follon dintre,
clar,
que no dedicaràs el que treus d'aquí per vendre-ho al carrer, que...
És un tema complicat, no? Perquè en el cas de que algú...
A més, tots els socis es comprometeixen a que no vendran res ni faran res raro. Si fan alguna cosa i n'hi ha una condemna, directament, segons els estatuts, queda expulsat de l'associació.
Oh. I per control... I quin és el límit que tinc jo? Jo tinc un límit de consum, no? Suposo.
Sí, quan et fas soci, es fa soci, signes un paper amb el teu DNI, signes i ens dius quina és la quantitat que tu consumeixes al mes. En funció d'això, nosaltres fem la nostra previsió de producció. Mai no produirem més dels socis que tenim, perquè ja tot l'excedent sí que seria podria ser un problema.
I això és algo que és com dir-ho, relatiu, té un tope per sobre. Jo puc dir que em fumo un quilo al mes, o perquè un quilo al mes potser no, pot ser, no?
Cada associació aquí fa una miqueta la seva. N'hi ha algunes que han posat un límit de 4 grams al dia, altres que han posat un límit de 2. No estan quan et fumis, perquè n'hi ha gent que es pot fumar 100 grams al mes, sinó que no faci res raro amb això. Si te'l fumes tu, te'l fumes tu. No pots ni regalar ni vendre, que és el delicte. Mm-hmm. Bueno,
sí, però legalment nosaltres hem sentit a parlar que hi ha gent que té plantes a casa seva i que entra la policia i els ha detingut. Això...
Hem de diferenciar que la policia et detingui que el jutge et condeni. És el mateix. Si un veí veu les plantes i, hòstia, això és droga, truca a la policia, tu deixes entrar la policia a casa teva, perquè la policia no pot entrar a casa teva sense una ordre. Uh-huh. Veuen les plantes, el policia té un dia dolent i i et processa l'ordre, o sigui, processa el detenir-te. Després han de demostrar que tu estàs cometent un delicte. Cultivar en si no és un delicte. Sí, et poden detindre, però després han de demostrar. Uh-huh. Amb diners, amb bosses, amb balances...
O sigui, això aniria una mica seguint el cas d'Holanda, no?
El cas d'Holanda és força diferent. A més, Holanda es troba gairebé de front amb tota la legislació europea, perquè estan al contrari a tota Europa. No? Mentre que tota Europa... A més, el cas holandès és una miqueta raro perquè poden vendre herba però no la poden comprar, no poden produir tampoc. Uh-huh. Està prohibit produir. O sigui, tota la herba als cofis d'Holanda entra per la porta del darrere, de cultius privats a naus industrials o a pisos de casa gent, a pisos de gent d'allà. Llavors tampoc no la tenen tan legalitzada com ens pensem. Uh-huh. No més que nosaltres. De fet, s'escolten rumors que estan intentant portar el nostre model cap allà. El model associatiu, perquè dintre de res els cofis, no sé si heu escoltat que no deixaran entrar estrangers. Mm-hmm. Jo veig una sorrada, perquè n'hi haurà un holandès allà Hincho que t'anirà venent la marihuana que ell compra dintre un euro més cara.
I ja està.
I ja està. O sigui, tampoc no és una solució. D'una miqueta la manera és reclamar. Jo sóc un ciutadà, tinc els meus drets, i tampoc no sóc un delinqüent per fumar herba. És una miqueta això, intentar, entre totes les associacions que estem fent, fent pressió per canviar una miqueta les coses.
Una mica la visió també, no, que es té de...
Jo tenia una pregunteta també per saber quan sou.
Pues ara mateix no som gaires perquè acabem de estem recollint socis, els socis inicials primer, però després ja et dic que el creixement és exponencial. O sigui, cada vegada que hem entrat una quantitat de socis al voltant de 50, ha sigut una miqueta més, i a partir del primer dia ja poden ficar una persona. Durant un plaç de 2-3 setmanes. Passat aquest temps poden ficar una altra persona més, i a la persona que han ficat ells poden ficar una altra. Llavors és un creixement exponencial, que preveiem que en cosa de 3-4 mesos serà al voltant de 500-600 persones.
Doncs molt interessant aquest tema. Sí. Bé, doncs després de conèixer aquest tema, si vols afegir alguna cosa més...
Res, que ha estat un plaer estar aquí amb vosaltres i sento si ha estat una miqueta extens, però...
No,
la veritat és que ens ha aclarit alguns temes, doncs, que nosaltres potser teníem un prejudici, però que evidentment, doncs, si hi ha totes aquests heu seguit tots aquests passos i ho feu legalment, doncs evidentment, doncs, que s'ha de tirar endavant.
Home, és un projecte molt seriós i no farem cap pas en fals, des de luego. Perquè ens hem ficat fins aquí, llavors no volem fer cap pas en fals, volem tenir molt de compte, però bueno, tot això també és un tema, en tot cas és legal, és una miqueta riscós, però bueno, i no s'arrisca.
Exacte. Molt bé, doncs donar les gràcies al Xavi per haver vingut avui al nostre programa i també al David Campillo, que ens ha fet d'introductor,
mediador
d'aquest espai.
Sí, no, com sempre, un plaer estar per aquí i també reforçar el que acaba de dir el Xavi, perquè bueno, doncs, al final, doncs, quan estem muntant un projecte i ens venen a veure, doncs, acabes establint, doncs, una relació, no? Perquè al final ens hem veient en diferents sessions, i sí que és veritat que tenien la idea aquesta de muntar el Just and Green, que era això per produir terra, i sé que ho han fet tot molt amb molt de cap, han mirat tota la part legal, estan mirant la part econòmica, ho estan mirant tot, o sigui que té que dir clar que no és ni un bolet ni quatre tios que s'han juntat i se'ls ha acudit fer això. Jo crec que ha quedat bastant clar amb l'explicació que ha deixat i que tenen tots els aspectes ben coberts, no? I no sé, la setmana que ve ja veurem, o d'aquí 15 dies ja veurem a qui portem, una altra sorpresa.
Molt bé, doncs el que sí que hem de dir és que cada 15 dies de la mà del David Campillo, doncs, presentarem alguna iniciativa, alguna proposta, alguna entitat que es vulgui formar i que evidentment, doncs, necessita uns paràmetres legals i uns diners per tirar-los endavant, no? Molt bé, doncs ara el que fem és una petita pausa i tornem.
Sols ens queda un dolç moment per poder dir adeu. I junts viurem per sempre.
Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu. A tot un poble. Molt bé, doncs ja tornem a ser novament aquí amb tots vosaltres i avui hem de dir que l'AMPA de la Maquinista organitza una tancada de 24 hores en aquesta mateixa escola. Doncs per parlar-ne tenim a la Rosa Playà, que pertany precisament a l'AMPA i que ens podria explicar doncs, què és el que pensen realitzar avui. Bon dia, Rosa.
Hola, bon dia.
Doncs explica'ns en què consisteix aquesta tancada d'avui.
Molt bé, doncs a veure, a les 5 de la tarda recollirem els nens i nenes com si fos un dia normal, però amb la diferència de que ens quedarem. Una gran part de les famílies ens quedarem ja, a les 6 començarem a fer activitats i la idea és estar dins de l'escola fins demà a la tarda. Demà a quarts de 5 a les 5 donaria per finalitzada la tancada.
Sí, són 24 hores d'estar dintre reivindicant els vostres drets, no se suposa?
Home, més que res, és una... Bé, ja portem moltes setmanes, suposo que ja ho sabeu, però sí. Per recordar-ho, ja portem des d'octubre pràcticament cada dijous manifestant-nos a la tarda davant de la seu del districte. Se'ns havien promès unes coses com els darrers tres cursos. Això que ens havia promès, que era... Ja no parlem de quan es fa l'escola, que perquè ja sabem que en el context actual això és una pregunta una mica agosarada, no? Però és que no sabem ni si ampliarem pel curs que ve. Sabem que continuarem, però no sabem en quines condicions. Llavors se'ns va dir, l'últim que se'ns va dir és que abans de Nadal se'ns diria el què. Tenim una reunió convocada, això també ho hem de dir, la setmana que ve, el dimecres. Sí. Però la veritat és que a hores d'ara, amb la jornada de portes obertes per les famílies d'aquí un mes i escaig, no sabem.
Amb qui teniu la reunió de dimecres?
El dimecres que ve tenim una reunió del districte i en principi crec que serà tres bandes. Hi haurà Consorci d'Educació, Ajuntament de Districte i Escola.
Per tant, ja d'entrada encara no tirem la tovallola, no?
No, clar, no, tirar la tovallola...
Encara no.
Tot i que hem tingut moments... Bueno, ja portem molt temps amb això, sobretot les famílies que tenim els nens des del primer curs, no? Mm. Però no, ara intentem una mica seguir el tema de que ho podem aconseguir, no? Pensem que si no, malament. Mm. Vull dir, a més és que aquesta tancada també serveix per això, volem que serveixi per això, Per una mica unir a les famílies i recordar una cosa que tenim molt presents per això estem a aquesta escola, i és que tenim un projecte educatiu molt potent, molt vàlid, i que ja portem quatre cursos comprovant-ho, molt il·lusionant, no? Vull dir que... Mm. I això ho tenim, llavors el que ens falta és l'altre, que és la infraestructura, I pensem que hem de continuar demanant-la per poder-ho a terme, doncs, aquest projecte.
Per tant, es continuaran realitzant aquestes concentracions de cada setmana?
No, canviarem el to. Vull dir, ara ja, aquesta jo penso que és un abans i un després. Esperem que la tancada serveixi per saber alguna cosa ja. Si no, la veritat és que la cosa ja serà, les famílies estan, doncs, estaran molt més decepcionades del que ja estan. I llavors, no sé, de fet, farem una assemblea el dissabte al matí, que està oberta a tot el barri, que la farem allà a l'escola, a dos quarts d'una del migdia, on decidirem entre tots cap a on anem, depèn del que ens diguin el dia 1. I, bueno, s'estudiaran altres alternatives de propostes d'activitat, diguem-ne.
Molt bé. Perquè se sap quantes famílies, en principi, participaran en aquesta tancada?
Sí, a veure, el diumenge, perquè, clar, nosaltres hem repartit una enquesta i hi ha gent que vindrà a les activitats puntualment aquesta tarda i demà. Demà també fem un dinar. Hi ha gent que es queda tot i hi ha gent que serà molt puntual, no? Llavors, no sabem, creiem que puntualment pot ser molta la gent que vingui, però sí que estiguem les 24 hores, o pensem estar les 24 hores, perquè ja... Doncs som unes 40 famílies.
Déu-n'hi-do.
Comptem, multipliquem cadascuna per 3, com a mínim, perquè n'hi ha famílies que tenen 2 i 3 fills, doncs tenim una bona colla, jo penso.
Doncs sí, la veritat és que no us quedareu a l'escola, però no us quedareu sense realitzar activitats. Això és important.
No, tenim un programa, ja et dic, que està obert al barri, a més, i aquesta tarda, no sé què fer, de 6 a 8 fem molts tallers, fem i fins i tot dues xerrades, i bueno, serà un espai doncs, això per compartir, per donar a conèixer el nostre problema. I demà, el de la nit ja està més per les famílies de l'escola, i demà al dematí sí que està obert al barri també. Farem una xocolatada popular a les 9 del matí, una mica d'hora, però és aquesta l'hora, i a partir d'aquí començarem a partir de les 10 activitats.
Doncs la veritat és que val la pena de participar en aquestes activitats perquè el que es vol doncs, és tirar endavant un projecte d'escola que fa 4 anys que sembla que estigui com aturat, no?
Sí, el projecte d'escola no, però el projecte de l'edifici i de la infraestructura sí. Fins ara ens ho han anat adequant molt bé, o sigui, hem de dir que la veritat és que està molt ben condicionada l'escola. Fins ara no hem tingut problemes d'espai, tenim alguns problemes d'equipaments, però ho estem intentant solventar amb el barri, per exemple, es fan activitats al bastó, no?, al complex esportiu, però realment, de cara al curs que ve, no, és que no hi ha ni aules. No?
És que l'única cosa que teniu ara mateix són els barracons.
Bueno, l'única cosa que tenim, i em penso que tindrem, o sigui, vull dir que tindrem, que això no és el problema, diguem-ne, perquè aquests barracons estan molt ben habilitats i en molts casos estan millor que moltes escoles del districte que porten anys funcionant. Vull dir que en això, quan equipament no ens queixem, tot i que ens agradaria tenir una cosa definitiva, perquè una cosa definitiva vol dir tenir menjador, tenir una cuina com cal, tenir una sala d'actes, que això cada vegada és un problema més greu, i tenir poliesportiu, no?, i altres... Més espai per la biblioteca. Això sí que voldríem. Però si ens diguessin, tindreu l'espai, o anirem adequant d'aquesta manera, però tindreu l'espai suficient per fer-ho tot, doncs mira, a veure, ja ens engresca l'altre, que és el projecte, no?
El que sí que encara no se sap encara és el terreny on anirà ubicada l'escola, això sí.
No, la veritat és que no, és que es mentiria si digués que sí, perquè abans del final del curs passat, semblava que ja ho teníem lligat per quedar-nos allà on som, però ara sembla que, a veure què es diuen el dia 1, però sembla que les negociacions doncs, no estan resultant com l'administració s'esperava o nosaltres ens esperàvem.
Per tant, a partir de la tancada d'avui, a partir de les 5, de 24 hores, i de la reunió que possible que es pugui realitzar dimecres, doncs hem de dir que, segons ens deia en Miquel Martí Pol, tot està per fer i tot és possible, no?
Aquest és el nostre lema i això és el que volem encomanar, no? No volem, a veure, que les famílies noves que pensin en aquesta escola pel projecte educatiu que s'animi perquè, a veure, nosaltres lluitarem. La gran majoria, clar, evidentment no puc parlar per tothom, però la gran majoria no pensem abandonar en cap moment el projecte i pensem continuar la lluita, tot i que amb cansament, però com que va entrant gent nova, també amb idees i forces nova, força nova.
D'acord, doncs estarem atents a veure què és el que passa tant avui, en aquesta tancada de 24 hores, com a la reunió del proper dimecres, a veure què és el que definitivament doncs, va sortint, quines idees van sorgint i quines resolucions doncs, també s'adopten, no?
Doncs esteu tots convidats a venir a visitar-nos si voleu.
Molt bé, doncs Rosa, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i continuem en contacte per els propers dies a veure què és el que podem doncs, extreure de tot això.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
Molt bé, doncs ara fem una petita pausa i tornem.
Les ràdios limitats veia 91.6 FM.
Ràdio amb 5 sentits.
Música nit i dia.
No t'excitis!
Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble.
I reprenem el fil del nostre programa per parlar ara sí de la cartellera que ens arriba avui divendres, dia 27. Bueno, primer de tot doncs, tenim una pel·lícula que es diu Albert Nobbs i és un drama que ve directament des de United Kingdom, des del Regne Unit. La Glenn Close es fica a la pell d'un home, vull dir que va transvestir de la pel·lícula i treballa també amb la Mia Wasikowska que potser recordareu de la pel·lícula de Tim Burton la noia que feia d'Alicia. Doncs aquesta és una adaptació de la novel·la del George Moore que s'anomena The Singular Life of Albert Nobbs. És una història d'una dona, la qual és interpretada per la Glenn Close, que queda atrapada en un triangle amorós inusual ja que porta disfressada d'home per poder treballar i sobreviure a Irlanda del segle XIX ni més ni menys que 30 anys. doncs, després d'aquests anys sembla que la nostra protagonista està una mica confosa i a més aquesta situació la confondrà encara més. I continuem amb una pel·lícula de, una pel·lícula espanyola, però d'animació, una pel·lícula que s'anomena Arrugues. I la veritat és que narra l'amistat entre Emilio i el Miguel, dos ancians reclosos a un geriàtric. L'Emilio, que acaba d'arribar a la residència amb un estat inicial d'Alzheimer, serà ajudat per al Miquel i altres companys per no acabar a la planta superior de la residència, al temut pis dels assistits que com criden allí els desnonats. El seu eixelebrat pla tegeix una comèdia de tendresa i fa del tediós dia a dia a la residència doncs una cosa molt més divertida, encara que molts dels avis que allí viuen pensen que les seves vides han acabat. Doncs ells sembla ser que acaben de començar una vida nova. I continuem i viatgem cap als Estats Units i parlarem d'una pel·lícula d'acció, una pel·lícula que es diu Bajo Amenaza i que està protagonitzada ni més ni menys que per el Nicolas Cage i la Nicole Kidman, ja dos actors força reconeguts i consagrats. Sembla ser que la pel·lícula tracta de que un grup de brutals criminals pren com a hostatges a una parella, en aquest cas el Nicolas Cage i la Nicole Kidman, i amb la intenció de donar un gran cop, però la situació es va complicant a mesura que va avançant la pel·lícula i es descobreixen traïcions i enganys. Bueno, una pel·lícula d'acció sembla ser típica o tòpica americana, però bueno, pel que ens agradi, doncs una bona excusa per anar al cinema. I acabem, ara sí, amb una del gran Clint Eastwood, que es diu J. Edgar, i bueno, amb un repart amb el Leonardo DiCaprio i la Naomi Watts. I bueno, dir-vos que durant la seva vida el protagonista, el J. Edgar Hoover, dut a terme per a Leonardo DiCaprio, arribaria a convertir-se en un dels homes més poderosos de tota Amèrica, com a director de l'Oficina Federal d'Investigació, l'FBI, durant gairebé 50 anys. Va fer qualsevol cosa per protegir el seu país. Va exercir un càrrec durant tres guerres i durant el mandat de 8 presidents. Hoover va lliurar batalles contra amenaces, a vegades reals i a vegades només percebudes, i sovint va forçar regles per tal d'avalar per la seguretat dels seus conciutadans. Doncs si voleu saber una miqueta més sobre aquesta pel·lícula que se'ns presenta del Clint Eastwood, doncs ja sabeu, aneu cap als cinemes i a veure què tal.
Molt bé, doncs aquestes seran les propostes cinematogràfiques per aquest cap de setmana, però tenim d'altres tipus de propostes i són les propostes que ens ofereixen els diferents llocs on es realitzen d'aquests barris, dels nostres barris, on diferents entitats, diferents equipaments que ens ofereixen, per exemple, una exposició de fotografia que es diu Cels de Sant Andreu i que aquesta realitza el Centre Municipal de Cultura Popular.
Doncs sí, el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer d'Arquímedes número 30, us ofereix fins avui, de 5 de la tarda a 9 del vespre, una mostra de fotografies panoràmiques dels cels de Sant Andreu, realitzades per Joan Buxareu Garbaccio. L'exposició és d'entrada gratuïta.
Molt bé, doncs si aquesta exposició no us acaba de fer a patxoca, doncs anem a un altre tipus d'exposició, ja que s'ha iniciat el cicle de cursos guerrilla tàctiques per la microcultura. Això es realitza a la nau Ivanov.
Exactament, al carrer d'Hondures número 28, i us ofereix avui fins a les 2 del migdia, sí que ja podeu córrer, l'inici del cicle de cursos guerrilla tàctiques per a la microcultura, amb una primera sessió sobre noves formes de captació de fons per a projectes culturals, amb l'Enric Sanabra de la plataforma Goteo, el Joan Pedregosa de ITD, la Cristina Riera del Festival Alternativa, el Josep Caselles del Festival de Músiques al Balcó, compartien les seves experiències amb fórmules de finançament com ara el crowdfunding, els projectes internacionals o els patrocinis. El cicle organitzat per Trànsit Projectes i Nau Ivanov consisteix en sessions de debat i reflexió mensuals al voltant de diferents àmbits de la gestió de projectes culturals: el finançament, la programació, la relació amb l'entorn, la comunicació. Els diferents temes s'abordaran des de l'experiència, tant dels ponents com dels participants, i es donarà una gran importància al debat i al diàleg, que tindran continuïtat durant el dinar que seguirà la sessió. En aquest sentit, el format del curs és en grups de 20 persones, per tal de facilitar aquest diàleg i l'intercanvi proper. El preu per sessió és d'uns 30 euros, amb el dinar inclòs, això sí, però podeu trobar més informació si us ha interessat aquest tema i també us podeu inscriure al mail, atenció, formació@naivanov.com, formació@naivanov.com.
Més coses, doncs una altra exposició és la Ruta de la Seda que es realitza a Can Fabra.
En Germán Aguilar ha viatjat en diverses ocasions per les terres de la Ruta de la Seda, des de Turquia fins a la Xina, i ens ho mostra en una exposició de les seves millors imatges, on trobarem rostres, paisatges i monuments que ens portaran a descobrir l'essència i els secrets d'aquesta ruta. Al passadís de l'auditori del Centre Cultural Can Fabra podreu gaudir d'aquesta exposició i aprofiteu perquè avui ja és l'últim dia.
I si aneu cap a la Nau Ivanov també podeu trobar d'altres propostes que us ofereixen aquest cap de setmana, com és la indignadura del Drago Conga, creació de Carles Andreu, Teatre de la Veu, a la Nau Ivanov.
La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix avui i demà a les 8:30 de la tarda la indignadura del Drago Conga, creació del Carles Andreu, Teatre de la Veu, activitat musicopoètica número 38. Us presentaré també el llibre ètic Ningú ens representa, poetes emprenyats, publicat per Edicions 16 Vents arran de les assemblees d'indignats del passat Catalunya i que el desembre va ser presentat a l'Original. Durant 2 hores aproximadament, amb entreacte, podeu disfrutar d'aquest acte. I la venda d'entrades la podeu fer a la teleentrada una hora abans de la taquilla i el preu és de 5 euros. Però si sou amics de la Nau Ivanov, ho teniu per 3 euros.
Com diem sempre, doncs, us oferim algunes propostes doncs, que o bé són gratuïtes o bé doncs, valen pocs euros. Parlem ara de les estacions transformadores, que és l'arquitectura que es porta a terme a la Nau Ivanov.
La Nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, us oferirà demà dissabte a les 6 de la tarda estacions transformadores. És una iniciativa de trobades regulars amb dos objectius: intercanviar experiències i treballs al voltant de l'arquitectura i disciplines afins, i posar sobre la taula temes abstractes sobre els quals reflexionar i discutir per enriquir-nos en el diàleg i compartir els dubtes. Les trobades consisteixen en monografies temàtiques que generaran 3 sessions diferents: projectes o treballs, consistents en la possibilitat de mostrar la feina de cadascú, sempre relacionada amb la temàtica. L'altra seria la projecció, ficció documental, permet un nou punt de vista sobre el tema o sobre el tema a debatre. I per últim, doncs, la monografia de la visita, que d'algun lloc o projecte que ens il·lustri estratègies o disfuncions.
Molt bé, doncs hem de dir que aquest cicle ET10 es pot fer la presentació d'aquests 3 projectes, com són els projectes del Globus Vermell, que presentaran el seu treball en diferents tallers d'activitats lúdiques amb l'objectiu d'apropar l'arquitectura als més joves i ajudar-los a entendre quins són els aspectes més importants a l'hora de projectar un edifici.
En Eugeni Bach presentaran el projecte Playhouse, la casita, l'edifici destinat a ser realitzat per nens situat al Numi Pusula, a Finlàndia. I per tercer lloc, l'artista visual Domènec presentarà la seva obra, on a través de la fotografia, el vídeo, instal·lacions i intervencions de l'espai públic pren el projecte arquitectònic com una de les construccions imaginàries més complexes de la modernitat.
Més coses a comentar-vos. No ens movem de la Nau Ivanov i hem de dir que aquest cap de setmana, precisament demà, es realitza el Festival Ex Barcelona 2012.
Doncs sí, la Nau Ivanov de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, us oferirà demà dissabte a les 8 del vespre el Festival Ex Barcelona 2012. Propostes artístiques demà a les 8. El Festival Ex neix de la necessitat d'un grup de creadors de trobar un espai comú per mostrar les seves propostes artístiques. L'entrada al festival és de 3 euros i en aquest festival doncs, podem trobar dansa, teatre, fotografia, música, cinema, cuina. Aquestes són només algunes de les disciplines que podreu gaudir en el festival. I aquest espectacle doncs, està pensat com un festival de 2 hores de durada que l'Ex promou l'art més anònim, mesclant totes les disciplines en un format únic. I com ja us heu dit, doncs, l'entrada del Festival Ex és de 3 euros.
Però encara hem d'assenyalar que hi ha d'altres activitats a la Nau Ivanov, que us ofereix una convocatòria de residència a entitats.
El Viver de Creadors és l'espai més multidisciplinari de la Nau Ivanov, on conflueixen arts escèniques, arts plàstiques, disseny gràfic, fotografia, música,
oferim un espai diàfan i agradable de treball destinat a creadors i microempreses culturals. La Noi Banov és un espai de creació i difusió que dona suport a iniciatives culturals i posa espai i mitjans necessaris per a l'abast de creadors, projectes i microempreses culturals perquè hi desenvolupin els seus projectes en convivència amb altres iniciatives, tot facilitant la generació de sinergies, complicitats i treballs col·laboratius entre ells.
Doncs per aquella gent que digui oh, és que la Trinitat Vella és que no ens fa res, doncs us equivoqueu, perquè
mentira.
Hi ha aquests tallers d'iniciació als Valls del Món a Sant Andreu.
Aquests tallers d'iniciació als Valls del Món a Sant Andreu es fan aquest diumenge a les 12 del matí a la plaça de la Trinitat i les entitats que hi participen són l'Associació Cultural Cordao de Ouro de Brasil i la Colla Bastonera Convidada.
Molt bé, i atenció perquè si voleu anar cap a Can Fabra trobareu la microexposició que s'engloba dins el cicle L'Aventura de Conèixer Exposicions.
La Biblioteca Ignasi Iglesias al Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix fins ben entrat el mes de gener una microexposició d'il·lustracions a l'ala del còmic, obres presentades al primer Liber Art pels alumnes del segon curs del gràfic de l'escola Josso. Els dilluns, els dimecres, els dijous i els divendres els podeu veure de 10 a 9 de la nit, els dimarts i els dissabtes de 10 a 2 i de 4 a 9, els diumenges de 11 del matí a 2 del migdia i recordar un cop més que l'entrada és gratuïta.
Doncs per aquella gent doncs, que deia oh, és que els diumenges no sabem què fer, doncs aneu a Can Fabra i trobareu aquesta microexposició. I també us oferim la possibilitat de que aneu al Sant Andreu Teatre, donat que los titiriteros de Binèfar arriben amb una proposta que la veritat és que val la pena.
Doncs sí, demà i diumenge es representarà l'Home Cigonya de los titiriteros de Binèfar. Tornen, com sempre, a Marca de la Casa, els titiriteros de Binèfar, per a presentar una història que parla de la naturalesa, teatre i titelles, amb objectes quotidians i una entranyable proposta que no s'hauria de perdre ningú, ni grans ni petits. Suposo que coneixeu els titis, són superpedagògics i encantadors. Cada peça que fan és brutal i aquesta en concret va guanyar a la Fira de Tàrrega el 2005 i a la Fira del Teatre de Titelles de Lleida el 2007.
Tornem cap a la Nau Ivanov i allà trobem insospitades harmonies.
La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix fins al 29 de gener Inhospitades Harmonies. Es tracta d'una exposició de fotografies de l'artista Joan Picanyol, de Mollà, nascut a Mollà el 1953. La seva obra individual ha estat exposada a diversos indrets de Catalunya i ha participat en diverses exposicions col·lectives al Centre Cívic de la Sagrera i al Club de Natació Sant Andreu de Barcelona. Inhospitades Harmonies va estar exposada també a l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell.
En què consisteix aquestes insospitades harmonies? Doncs hem de dir que el ritme d'una façana pot ser només un punt de partida o també ho són aquests espais oberts de sempre amb un fons ample, bellament imperfecte. Acotar l'espai de tot aquest petit món que creix dins la meva mirada, llum i color, formes i volums, la contemplació de la immobilitat i el silenci, el paisatge domesticat amb un cert ordre o bé desordre. I hem de dir que Joan Picanyol, que és qui realitza aquestes insospitades harmonies, doncs pertany al grup de fotografia Foto Sagrera. Més coses encara a comentar-vos? Doncs tornem a la Nau Ivanov i allà trobem l'exposició Les quatre columnes de Puig i Cadafalch.
La Nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix aquest mes de gener l'exposició Les quatre columnes de Puig i Cadafalch, de Mariona Paraire. Les quatre columnes de Puig i Cadafalch originals es van aixecar al 1919, on actualment hi ha la Font Màgica de Montjuïc, a Barcelona. Al 1928, un any abans de l'exposició universal del 1929, el general Primo Miguel Primo de Rivera va ordenar enderrocar-les pel fet de constituir un símbol visible de catalanitat. Des del restabliment de la democràcia van anar sorgint diverses veus provenents del món cultural i polític i es va proposar la restitució del monument. Les noves quatre columnes van ser inaugurades oficialment el 27 de febrer del 2011. L'exposició documenta el procés de reconstrucció del monument, dut a terme el 2010, des del projecte a la fabricació dels models, motlles i armadures, passant doncs, pels processos d'encofrat, desencofrat i buixardat de la pedra.
Molt bé, doncs hem de dir que l'entrada és de franc i si voleu apuntar tres coses, dir-vos que Naturae Transformata és una nova exposició fotogràfica que es fa a la Nau Ivanov i que té l'entrada gratuïta. També que l'Asigax presenta Reacció, un text controvertit del dramaturg alemany Lutz Hafner al Sant Andreu Teatre
i que es realitza divendres avui a les 9, demà a 9:15, diumenge a 6:45 de la tarda, i el preu de l'entrada és de 14 euros. Més coses, homenatge a Josep Mir Panareda al Centre Cívic de Sant Andreu durant tota aquesta setmana i fins al 17 de febrer, i també dir-vos que hi ha l'exposició Història de Catalunya a Can Fabra fins al 24 de febrer en diferents horaris. Doncs nosaltres que ho deixem aquí, donar les gràcies a Cristina Penillo per la seva presència avui al nostre programa, també a Patricia Soler, al Carles Molinario i a doncs, en Jordi García, que ha estat al capdavant d'aquest micròfon. Moltes gràcies, nosaltres ens acomiadem i que passeu un molt bon cap de setmana. Adeu.
Adeu.
Adeu. Adeu.